Clar, quan comencem a una feina nova, de vegades tenim aquella sensació d'aterratge d'emergència, de no saber gaire com funcionen les coses i de que necessitem un temps per reconèixer el terreny. Clar, imagineu-vos també que aquest aterratge, en lloc de ser prop de casa, és de 13 hores d'avió a un país on no parlen la nostra llengua i que viu immers en un remolí constant d'actualitat i polèmiques. Aquesta és l'experiència que en Francesc Garriga explica a Washington amb paracaigudes al seu primer llibre. Francesc Garriga, com estàs?
Molt bé, molt content, bona tarda.
Molt bona tarda. T'has tirat mai amb paracaigudes?
Ni ho faré. És a dir, ho he fet figuradament amb la feina, però... De fet, quan feia tele sempre pensava, algun dia em faran fer una aposta, mai acceptaré l'aposta de tirar-me en paracaigudes, em fa pànic absolut.
Clar, t'ho expliques, és curiós en el llibre, que aquest salt en paracaigudes va ser doble.
Sí.
Perquè...
Sí, perquè era país nou i era feina nova, però jo de corresponsal no ho havia fet, treballar en els serveis informatius de la casa pràcticament tampoc, i viure als Estats Units menys. Per tant, eren molts reptes de cop i tens aquesta sensació, no?, que aterres a un lloc que no coneixes, a fer una cosa que no saps com va, on no coneixes ningú. Per tant, no és que et llancis al precipici, perquè no, vas ben acompanyat. Jo anava a treballar per una empresa que em donava un sou, que em donava un cert marge, que, per tant, certes assegurances tenia, que és el paracaigudes, però no deixava de fer por. I no deixeu de ser un repte.
Clar, aquest repte que diu, circula aquesta frase entre corresponsals que diu, no, el primer any vas perdut, el segon comences a saber de què va, el tercer et sents ja el rei del mambo i el quart ja ho has fet tot i comença a deixar-te de sorprendre. Ara et sents una mica el rei del mambo, no?
Potser és una mica pedant dir-ho, no? Però si agafem aquesta teoria, que recordo que me la va verbalitzar el Xesco Reverter, home, ara ja... Doncs, clar, quan, és a dir, ara ja estic fent moltes coses que ja he fet abans, sí, que em segueixen semblant curioses i divertides, però que ja no són la primera vegada. Si la primera vegada acabes als Oscars, no saps per on va res. La primera vegada acabes un míting de Donald Trump, no saps de què va res. La primera vegada que entres a la Casa Blanca, no saps de què va res. La primera vegada que acabes al Capitoli... Clar, ara tot això ja ho has fet, quan ho tornes a fer... Home, doncs ja saps per on has d'entrar. Coses tan tontes com això, per on he d'entrar, què em demanaran, què necessito, què he de fer... Doncs quan ja ho saps... Home, jo ara entro a la Casa Blanca i sembla que porto allà...
De tota la vida.
Pi, 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 poso el meu pin, m'obren la porta i dius... Hòstia, estic entrant a la Casa Blanca i ara ja ho faig ja gairebé que... Sí que fa emoció, eh? O sigui, l'emoció encara no l'he perdut. Però aquella, allò de dir... El primer dia recordo entrar a la Casa Blanca i dir... A veure si em fotré algun lloc que no puc anar i vindran aquí amb una escopeta gegant. Bé, ara ja més o menys ja sé per on he de passar, per tant, diguem-ne que si estic en el tercer any ja... I ja començo a saber d'acabar la pel·lícula, sí.
Parles dels corresponsals, també, com una petita família.
Sí, imprescindible. Imprescindible. Sobretot quan aterres sense ningú, jo vaig aterrar allà sol... sense conèixer ningú. El Xesco Reverter no hi havia parlat mai, abans de que em nomenessin, mai. I quan em van nomenar el vaig trucar per telèfon, però el dia que em presento jo allà a saludar-lo, doncs jo l'havia vist per la tele.
Yeah.
No havíem parlat mai. I ell, que a més el tema dels esports tampoc li interessa gaire, doncs igual no sabia ni qui era jo fins que li van donar referències. Per tant, jo no coneixia ningú i el Xesco, ho explico al llibre, va muntar una mena de trobada per fer una copa, crec que era el tercer dia, si jo vaig anar un dimarts, doncs el dijous, on em va presentar pràcticament tots els corresponsals. I allà vaig conèixer gent que s'ha convertit en gent imprescindible en la meva vida del dia a dia allà, perquè si no coneixes ningú t'has d'agafar a gent amb qui comparteixis alguna cosa.
Clar.
I amb els corresponsals hem compartit potser menys feina de la que un podria imaginar, però sí, doncs, sopars, trobades, consells, i a més es produeix un fenomen molt xulo, que és que quan tu arribes, els últims que han arribat es posen molt a la teva disposició. I llavors jo amb l'Iker, o amb la Patricia, o amb el Fernando, que eren els tres últims que havien arribat, i que a més vivien molt a prop tots, vam fer un grupet d'amics molt xulos, que ara, quan va arribar la Lídia, doncs jo em vaig sentir... No obligat, però vull dir que...
Però que et surt de dins,
és que et ve de gust, perquè penses, home, allò que em van ajudar, que em van salvar la vida, doncs jo la Lídia l'ajudo, o quan arribi ara, crec que vindrà una companya del diari ara nova, doncs també intentarem ajudar-la, i és, ens anem passant els consells d'uns als altres, perquè el que ha arribat últim ho té més fresc.
Mira, jo em ve al cap la Sara Canals, per exemple.
Per exemple.
No? que està...
La Sara va arribar fa... Doncs ara farà, què, un any llarg, sí, un any i mig, una cosa sí, així, i quan va arribar, ella ja hi havia viscut, per tant, el seu aterratge potser tenia un puntet més fàcil, tot i que logísticament també tenia una vida una mica complicada, però doncs sí, clar, amb la Sara, que ens coneixem molt i que, de fet, havíem de quedar abans de venir, no vam poder, quedarem quan torni i li portaré un llibre, doncs clar, doncs vam compartir moltes primeres aventures i la logística, com es demana l'acreditació, com s'ha de fer això, com s'ha de fer allò... Però, clar, ella ja porta un any llarg, però també ella ja comença a saber també de què va tot.
De què va la cosa, clar. Ara ens fixem també, Dones valentes de la Txell Feixas, de Rússia, l'escenari més gran del món del Manel Elias, el país de les contradiccions cròniques d'una era turbulenta que també va passar per aquí al Xesco. Creus que hi ha com una necessitat comuna, no?, entre els corresponsals, justament de plasmar el que esteu vivint, no?, i el que comporta estar fora a casa.
És a dir, no sé si necessitat, o com a mínim hi ha l'interès, i més en aquest país, potser hi havia pocs llibres en aquest sentit. És a dir, hi havia poca explicació del món en català, perquè la fem molt als mitjans públics, els privats també, però els mitjans públics sobretot, que tenim la capacitat de poder explicar el món des de diversos llocs, des del lloc, potser a nivell de llibres n'hi havia potser una mica menys, escrits en català, pensats en català, i a mi l'editorial, quan em contacta, em diu, mira, és que volem escriure dels Estats Units perquè hi ha poca literatura o poc llibre que t'expliqui el país i que et doni a conèixer el país en català. I per tant crec que hi ha aquest forat de que la nostra llengua potser això encara no estava del tot explotat, i després per un periodista també gairebé que és un exercici d'ordenar coses que potser no t'han entrat a les cròniques, o you know, és en el cas, jo em vaig adonar quan estava allà que dic, clar, que vaig a gravar a El Paso, no?, i a Ciudad Juárez amb els migrants, gravo història, rehistòria, rehistòria, que són la bomba, i penso, hòstia, però és que demanen un tall. Em queda aquí el 80... Clar. El 90% de material me l'he de menjar. Llavors vaig pensar, bueno, farem... ho aprofito pel podcast. Em van encarregar un podcast i dic, bé, el podcast ja hi puc colar gairebé tot, però sempre et queda alguna cosa que potser no l'has pogut gravar. Doncs mira, el llibre em va molt bé, per allò que no vaig poder gravar i que no vaig poder explicar en un podcast perquè no tenia manera de fer-ho radiofònicament, el llibre també et dona sortida. Per tant, en el fons, és una manera de donar sortida a tot això que vius quan fas aquesta feina nostra, que quan la fas a l'estranger encara tens molt més impacte, molt més inputs, molt més sorpreses, molt més coses que et fan obrir els ulls que no pas quan ets a casa. Clar.
Francesc, hi ha algun moment, o sigui, quants anys portes ara ja? Dèiem...
Als Estats Units?
Sí,
dos
des del
i
2021,
poc. Sí,
no?
Finals del 2021.
Clar, que t'hagis sentit això de poder respirar i de poder desconnectar, perquè dona la sensació, perquè parlem d'aquestes cròniques meravelloses que fa Francesc, que arriba amb la Marina Romero al matí, que puc dir-ho, jo estic enganxadíssima, perquè és que són a les 6 del matí, hora nostra, però per tu...
A les 12. A les 12.
Clar, i és aquest bon dia, bona nit,
bon dia, bona
Francesc
nit.
Garriga.
Sí.
Clar, dona la sensació que és que no t'atures. Vull dir, és que...
Clar, és que queda una mica malament dir-ho, però és una mica així. I és una feina que es pot fer, però com a mínim jo, com la visc i com la faig, la puc fer així perquè sé que no és per sempre. És a dir, jo si passés a un horitzó a 10 anys... jo crec que és bastant insostenible, perquè, i mira, és a dir, jo estic molt acostumat a interactuar a Twitter, i quan feia Barça em fotien uns pals de caldeu, sí. I ja estava acostumat. I ara que faig aquesta feina, que en rebo molts menys, un dia un noi em va dir, és que tu ets un corresponsal de 8 a 3, i em va indignar especialment, i vaig pensar, no faig una altra cosa des que sóc als Estats Units. No tinc vida personal, pràcticament. És a dir, sí que tinc vida personal. Vaig al gimnàs, sí. Vaig a comprar, evidentment.
Just.
Però les estones que em queden. Clar. És a dir, aprofito les estones que em queden perquè, clar, jo he de viure amb dos horaris. Jo tinc l'horari meu, que és l'horari en el que passen les coses del país on sóc, però després tinc l'horari de Barcelona, que és l'horari de l'hora que ho he d'explicar.
Del directe, clar.
Clar, llavors, en el fons, bé, en el portàtil tinc l'hora de Barcelona, perquè em va millor per no haver d'estar constantment restant, o si estic en un... Clar, pensa que si viatjo hi ha llocs que canvio l'horari, em fot uns lius guapos, eh? Però ara són menys 7, o menys 6, o menys 8, o menys 9, canviem l'horari i tal. Llavors, el portàtil sempre a hora de Barcelona, perquè si he d'entrar en directe, ja miro allà, ja sé quina hora és el butlletí. Però... És molt intens. I vas al cine, però no pots posar el mòbil en mode avió. Perquè si estàs a mitja pel·lícula i et maten 20 nens a Ubalde... Tu no pots esperar dues hores a que s'acabi la pel·lícula perquè potser d'aquí dues hores has d'estar volant ja.
Mira, recuperem justament aquest instant, aquesta crònica d'Ubalde que deies.
L'assaltant, de 18 anys, s'hauria acostat a l'escola, hauria encastat el cotxe contra una tanca que protegia l'escola i hauria entrat al recinte escolar. Allà s'hauria dirigit a una de les aules i allà hauria començat a disparar de forma indiscriminada. Tots els alumnes serien de quart grau, el que aquí seria 9-10 anys. Per tant, estaríem parlant de 19 nens morts entre 9 i 10 anys.
A partir d'aquí... Aquesta és la petança que feia referència a Uvalde, a Texas. És la primera que va descobrir. Francesc, expliques que hi ha una norma no escrita que si no hi ha 5 morts, el tiroteig no és notícia.
Generalment.
A tu, clar, t'ha generat aquestes contradiccions, el fet de no poder informar de segons quins tirotejos, això, ostres, deu impactar, no? Si més no.
Sí, fixa't que és molt curiós, eh? Ara que has tirat aquest tall, és a dir, m'ha causat més impressió escoltar-me que quan ho estava explicant. És a dir, és una reflexió que t'estic fent aquí sobre la marxa, eh? Em va passar el mateix, l'altre dia a la presentació vaig tirar un fragment d'un altre tiroteig a Highland Park, d'una història duríssima d'un nen de 2 anys que li van matar els pares.
Sí.
I mentre ho estic explicant en directe en aquell moment, jo ho explico bastant sencer, i la Laura Rossell en aquell moment em diu, ostres, és molt fort això. I quan ella ho diu...
És quan tu...
Hòstia, jo dic, sí que és fort. I per tant m'adono que quan vas a aquests llocs, vas amb aquella adrenalina de que estem anant a un lloc molt bèstia, que no pares a pensar... És a dir, ara, quan estàs escoltant això, i jo mateix explicant que han matat 19 nens de 4 o de 9-10 anys...
Sí. T'ha colpit.
Sí. I t'adones que aquest país et prepara perquè això no et colpeixi tant. És a dir, jo estic a casa i veig un tiroteig i dic, a veure, quants morts? 4? No és notícia. Clar, si són 4... però ha estat en una escola, bé, doncs potser hi ha aquests 4... És a dir, en el fons has d'anar fent una mica de ponderació de dir, bé, quins són els condicionants de cada tiroteig, no? Vaig anar a Highland Park, que no eren tants morts, eren 7, però era un tirador des d'un terrat a una desfilada. Bé, doncs això potser sí que... Per tant, has d'anar-los processant tots, perquè a vegades, si no, només faríem tirotejos.
Ho arribes a normalitzar?
Sí, bé, és un tema més.
I com a societat, als Estats Units, ho tenen ja...
Bé, el ritual és sempre el mateix. Tiroteig, saps quants morts hi ha, polítics que diuen que s'ha de regular les armes, polítics que culpen a l'agressor, pregàries, seguim, fins al proper. I és sempre el mateix. I només es mou una mica alguna cosa quan moren molts nens. Llavors, algun polític dels que no es mulla, quan moren molts nens, com va ser el cas d'Uvalde, doncs... alguna cosa passa mínima. Però a mi és de les coses que més m'han impactat de treballar allà, veure com, bé, com es converteix en una feina més del teu dia a dia.
T'esperaves trobar el país que t'has trobat?
És a dir, hi ha coses que no m'han sorprès i hi ha coses que sí. És a dir, això de les armes, per exemple, m'ha semblat un tema molt més profund, molt més... És a dir, que t'hi pots aprofundir moltíssim i ho pots arribar a entendre, fins i tot, que si no hi ets i no ho treballes, no fas aquest exercici. I per això jo crec, em sento amb la responsabilitat de fer aquest esforç per la gent que no hi són, que no hi van i que no tenen ni l'interès de fer-ho, d'intentar acostar-los una realitat que jo allà puc viure i puc experimentar molt més directament. A mi, per exemple, la situació dels migrants al sud, a la frontera del sud, a mi allò, jo, per més que ho havia llegit fins que no ho vaig veure i vaig parlar amb ells, jo no em vaig adonar de la magnitud i de la duresa i de la injustícia, fins i tot, de la manera en què els mitjans els tractem a vegades. És a dir, parlem dels migrants com un número, no? Han intentat creuar 30.000 migrants, els han tancat a no sé què, els han enviat a no sé quantos, i quan parles allà amb el Kleiber, o amb el John, o amb el José, o amb el Jordi, o amb el no sé què, i t'expliquen les seves històries un per un, amb el nom, edat, procedència... Hòstia, és que n'hi ha alguns que dius, és que podria ser jo.
Sí.
Podria ser jo.
En un capítol parles, amb aquest llibre que ens presenta avui el Francesc Garriga, Washington en paracaigudes, de la Canadian Way. Ho dic bé?
Canadian Way, sí.
Ara, a través d'una protesta de camioners al gener del 2022.
Sí. Va ser dels primers viatges que vaig fer.
Què va passar aquí?
Bé, això és en el marc de les restriccions Covid. El Canadà era un país molt estricte, també els Estats Units, però el Canadà molt més, I al Canadà va començar sent una cosa de camioners i es va acabar extenent que els camioners que no estaven vacunats no els deixaven treballar. I es van plantar. Els camioners no vacunats reclamaven que s'aixequessin les restriccions i van bloquejar a diversos punts del país, la capital, van bloquejar la capital de dalt a baix, però sobretot el que va generar molt d'enrenou internacional va ser que van bloquejar el pont que connectava els Estats Units amb Canadà a Detroit, que allà hi ha un tràfic molt bèstia de maquinària pels cotxes. És a dir, la indústria automobilística és a Detroit, però moltes peces venen del Canadà. I van bloquejar aquell pont i econòmicament s'estaven perdent diners a punta pala pel bloqueig. I llavors, quan ja portaven diversos dies, vaig voler-hi anar perquè em semblava que era interessant i allà t'adonaves que realment el Canadà és un altre país, perquè el bloqueig del pont es feia a la part canadenca, per tant eren canadencs, i recordo... Clar, jo venia d'aquí a Catalunya, que teníem encara bastant fresques les manifestacions al voltant de l'1 d'octubre i de la sentència de l'1 d'octubre, tot plegat, i tu veies allà i pensaves, aquí es pot liar una? Però es pot liar una? I no, no, tu parlaves amb els canadencs i et deien... Jo els deia, escolta'm, però tenim un ordre judicial que us vindran a desallotjar. I deien, ja, bueno, però que, dic, no teniu por que us peguin? I deien, com que ens peguin? Però tio, que això és el Canadà, som tots canadencs, com ens han de pagar la policia? I un d'ells em va dir, és que això no és Espanya, eh? I després parlava amb un de la CNN, que venia com jo d'Estats Units, el Miguel Márquez, que és un tio que ha cobert tot. I ell també deia, diu, no ho sé què passarà, diu, però si això estigués passant a Detroit, estaria la ciutat en flames, perquè la policia carregaria, aquí es desallotjaria el pont al moment, i el Canadà no. I el Canadà, allò es va desmuntar perquè van a la policia a demanar, sisplau, van fer el desplegament, és a dir, el desplegament policial es va fer, una barrera humana de policies molt bèstia, però quan tu dius, ui, ara ve la grossa,
això no, patarà.
No, van venir els agents que es deien agents de negociació i van anar manifestant per manifestant, sisplau, marxeu, no volem actuar, feu el favor, heu de marxar, això no pot ser, un jutge no sé què. I la gent, alguns amb llàgrimes als ulls d'impotència, van desmuntar la protesta. I clar, jo això no ho havia vist enlloc.
Mai.
Una protesta de gent. A més, gent, alguns d'ells eren gent ruda, allò que dius, no vull tenir un problema amb aquest senyor, jo generalment en senyors. No vull tenir un problema amb ell. Van agafar els cotxes i se'n van anar.
I ja està.
I es va obrir el pont.
Francesc Llorat estava escoltant i pensava, abans t'ho he dit, no? Aquest moment de tu teu de pau, de dir, ostres, com desconnectes? Perquè tu te'n recordes de tot. O sigui, dona la sensació que ho tens tot al cap... com fas, o sigui, com per tu poder desconnectar, no? De l'actualitat.
Venint a Barcelona.
Però vens molt poc.
Sí, però és l'únic moment... No, necessito venir a Barcelona per estar lluny i amb canvi d'horari. Perquè si alguna vegada he fet alguna escapada per als Estats Units... I al final
estàs allà.
Estàs allà. Sí. Estàs allà i l'alerta del New York Times penses...
Ai.
Ara què hem de fer amb això? No? Ara què hem de fer amb això? Llavors, venir a Barcelona és el moment en què a mi em permet estar desconnectat. O vaig marxar a Mèxic també uns dies de vacances. Necessito fer vacances. És a dir, jo, si no estic de vacances, no puc desconnectar.
Clar, si parlem d'Estats Units, hem de parlar d'ell.
We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you.
Et podria fer el playback, eh?
Ho dius en sèrio?
Cada meeting acaba igual.
És igual.
We will make America safe again. Sí. I acaba great again. El que passa que això, aquest tall, et diria que segurament és de fa uns mesos, perquè ara ho fa amb música de fons, que encara li dona un punt més d'èpica.
Tot assajat, eh?
Sí, home, Trump, sí.
Tu dius en el llibre que, o sigui, per entendre-ho, has de ser-hi allà.
Jo crec que des de la distància no es pot entendre.
És impossible.
Sí, perquè has de parlar amb la gent. És que al final, en la nostra feina ja sol passar això, quan són qüestions socials, has de parlar amb la gent. I des d'aquí no pots parlar amb la gent. I aquí et quedes amb el... I això, jo evito, intento evitar-ho, però a vegades no ho pots evitar, que és que a vegades ens quedem amb la imatge dels friquis, que n'hi ha molts, n'hi ha molts. O sigui, els friquis hi són. Però si només ensenyem el friqui que va vestit de Trump, o el que porta la màscara, o el que va als cabells, o el que porta una pancarta gegantina...
Clar.
Si només ens quedem amb aquest, tenim una fotografia que t'ho explica, però no és això el trumpisme, només. El trumpisme viu d'això, sí, però després tens el CEO d'una empresa de Nova York que et defensa que la sala del Capitoli no va existir. I després tens el pare de família, que no sé què, tal, que et diu, mira, a mi em genera incomoditat el que diu Trump, però els altres són encara pitjors. Per tant, si vas descobrint totes les realitats, t'adones que és un moviment bastant inèdit al món actual i que s'acosta molt més al que hi havia a Europa als anys 30, moviments feixistes, populistes, que a Europa no tenen en cap cas una figura com aquest, senyor. És a dir, no hi ha cap política a Espanya, no hi ha cap política a Catalunya, no hi ha cap política, diria, a Europa que tingui una base de militants tan fidel que li permetin tot i que no hi hagi res que el penalitzi. Qualsevol polític té les imputacions judicials, els escàndols de corrupció o els escàndols de faldilles o els escàndols de barrabassades que diu, ha de dimitir l'endemà. I Trump no només no dimiteix, sinó que encara la gent l'aplaudeix més.
Què passarà al novembre? Tens ganes d'explicar-ho ja o no?
No és que tingui ganes, és que he anat per això. És a dir, és l'objectiu de jo ser corresponsal als Estats Units
és
cobrir unes eleccions americanes. No, això és així, És a dir, el meu somni era cobrir unes eleccions americanes i la manera era ser corresponsal. Doncs serem corresponsal per poder explicar les eleccions. Per tant, aquest any és el meu any, em fa moltíssima il·lusió i jo tinc la sensació que Biden tornarà a guanyar, que seran unes eleccions molt competides, que han de passar moltes coses i que, per tant, aquest pronòstic pot quedar desautoritzat si Biden, el seu declivi, comença a ser ja imparable, que no és descartable, o si es mor, que no crec que es mori, però podria passar, o que tanquin a la presó Trump, que no crec que donin els timings, però podria passar. Per tant, poden passar moltes coses pel camí que en una altra cursa electoral no estarien sobre la taula. És a dir, tu amb cap curs electoral a 7 mesos vista diràs, si es mor, home, sí, clar, però no entre els plans que es mori un candidat o que el tanquin a la presó. Aquí pot passar. Per tant, han de passar moltes coses, però jo sí que penso que respecte... És a dir, si tu repeteixes les eleccions de fa 4 anys, el normal és que el resultat no sigui tan esbiaixat respecte a fa 4 anys. Perquè, a més, en aquests 4 anys... no n'hi ha un que ho hagi fet tot molt bé i l'altre molt malament. Els dos tenen moltes coses que els penalitzen. Per tant, no pot haver-hi un trasbassament tan important com per canviar-lo.
Francesc, on està Kamala Harris?
Això també s'ho pregunten els americans. Ha quedat desdibuixada com queden desdibuixats la majoria de vicepresidents. És a dir, Joe Biden, com a vicepresident, va tenir potser un paper més de sènior d'acompanyament d'un president jove i, per tant, va tenir una mica més de pes. I Dick Cheney, anteriorment, era un vicepresident amb molt poder perquè el president potser es deixava influir o necessitava aquella influència. Però, per general, els vicepresidents és una figura molt ingrata. I Kamala Harris no l'ha deixat Biden. És a dir, aquí podríem trobar moltes teories, però ara mateix és una figura política molt descapitalitzada respecte al que era fa 3 anys quan la van nomenar vicepresidenta. Ara, si Biden decideix retirar-se, que és l'únic que podria fer canviar la cursa, que és que ell digui, mira...
Fins aquí.
Fins ara m'he negat a acceptar-ho, però ara veig que estic fet un xurro, em retiro. Doncs llavors jo crec que el Partit Demòcrata estarà obligat a presentar Kamala Harris de candidata. I perdrà. Si això passa, molt probablement perdrà.
Com funciona el cotxe del Xesco?
Bé, el vaig haver de portar al taller perquè... al setembre, perquè... El volant feia un tec-tec-tec-tec-tec estrany, però encara funciona bé. Funciona bé i i li he fotut quilòmetres. I he anat amunt i avall.
Sí,
i ara em preocupa perquè em van dir si el deixes gaires dies sense engegar potser tindràs un problema, ara l'hauré tingut 10 dies parat, però bé, no ha fet gaire fred, per tant suposo que me'l trobaré bé.
Enganxa això de ser de fer de corresponsal?
Què vol dir enganxa? És a dir, jo vull ser corresponsal als Estats Units. Jo no sé si vull ser corresponsal a París o a Moscou.
Sí.
No ho sé, perquè a mi m'interessa aquest país. Per tant, enganxa. A mi aquesta feina d'ara em té enganxadíssim i m'ho passo molt bé i intento transmetre aquesta passió al llibre, al podcast, a les cròniques, però després no sé si voldré seguir sent corresponsal, també perquè és molt dur. És a dir, físicament o mentalment és una feina que consumeix, segur.
Francesc, no tenim temps per més, però ha estat un plaer.
No, per mi, encara més.
No hem parlat de la Taylor,
Estic bastant obsessionat amb la Taylor Swift, que és una cosa que em diu fa 3 anys. Parlaràs molt de Taylor Swift? Diria, però què dius? Ja, és un tema que m'apassiona.
Està tot arreu.
M'apassiona.
Com descriure aquest fenomen?
És un fenomen de masses que ha estat capaç de generar una base molt jove femenina,
ostres,
que és una base que, per exemple, la NFL, el futbol americà, estava desesperat per atreure i ara s'han adonat que aquí ho tenen. I, per tant, és un moviment molt bèstia, molt bèstia, molt bèstia. El que he vist aquests dies amb Taylor Swift i la bogeria perquè anés a la Super Bowl i les vinculacions polítiques, desbordat, desbordat. És un tema que s'ha desbordat absolutament.
Francesc Garriga, et veurem a Sant Jordi, no? Espero,
espero
o no?
Sí, 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 tot va bé. Vindré per Sant Jordi a signar llibres. Per tant, si algun oient no m'ha pogut veure aquests dies en alguna d'aquestes presentacions, aquesta tarda de divendres seré a Súria a les 7. Per tant, si algú ens escolta i vol venir a Súria, està convidat a la biblioteca.
Home, i Súria, Ràdio Súria?
No, home, és el, jo sóc de Súria i...
On va començar tot, gairebé, no?
D'aquesta gira de presentacions, com sempre, l'última, l'última actuació la fem a casa i la farem a Súria aquesta tarda.
A Washington, en paracaigudes, ha fet atura d'aquí el fabricació pròpia.
Home, per
moltes gràcies.
A vosaltres, de veritat.